Es va llevar i la seva polsera de constants vitals marcava 40 graus. Febre. Es va posar la banyera amb aigua freda i la temperatura, en lloc de baixar, seguia pujant. Les parets del lavabo feien ones, com si fossin llençols secant-se el vent. L'aigua feia bombolles. Una estranya tremolor semblava provenir del terra. Després, res més. Només la sensació de ser cada una de les seves molècules esquitxant de vermell les rajoles entelades.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Encara estem a la primavera, però tant per les temperatures com per l'agenda, sembla que l'estiu ja és aquí. Si la setmana passada parlàvem del fanboy, avui ho farem del Creep Show, que recuperarà part de la seva presencialitat després d'una edició anterior completament telemàtica. Ens n'explicarà tots els detalls el seu director, Toni Benages. També parlarem de la quarta edició de les Tarraco Wars, que no només va saber esquivar la pandèmia, sinó que torna més fort que mai, amb Harry Potter entre les seves temàtiques. Ho descobrirem amb el seu impulsor Ivan Carrasco. I d'altra banda, també parlarem de sèries amb el Sergi Castanyer, concretament de Sabrina, de Netflix. I acabarem amb una recomanació del Fantàstic pels Joves de la mà de la Carme Ferrer i la Sarai Carrasco. Es tracta del llibre Clara i el Sol, d'Ishiguro. És el que donarà de si el 38è Quimèric de la 5a temporada, que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so i l'Iker Mons i la Marina Tovella a la producció.
Quimèric als salons.
El certamen Tarraco Wars ja està més que consolidat i ho demostrarà el 3 i 4 de juliol amb una quarta edició completa, més completa que mai, a la Tarraco Arena. En aquesta ocasió, l'eix temàtic del saló serà l'univers de Harry Potter. De la mà de BCN Witch Market oferirà un mercat màgic, concursos de cosplay, xerrades amb actors i actrius de doblatge de les pel·lícules d'aquesta saga, de l'obra de J.K. Rowling, entre moltes altres propostes. Avui parlem de la quarta edició de Tarraco Wars amb el seu impulsor, l'Ivan Carrasco. Ivan, benvingut al Quimèric.
Hola, bones, com anem?
Sou conscients que sou dels pocs esdeveniments que van esquivar la pandèmia?
Ja veus, si sou conscient. Encara estic donant gràcies a qui sigui, d'allà dalt o d'allà baix, no sé. Però sí, perquè és que va ser fer-ho nosaltres, després va haver la Japan i ja van tancar-ho tot.
Clar, la vostra tercera edició va ser el febrer del 2020 i ara arriba la quarta al juliol. Per què aquest canvi de data? La pandèmia ha tingut alguna cosa a veure o no? Ha sigut
una mica
de prova-error?
No, ha sigut totalment. Pensa que nosaltres, quan vam acabar l'event, vam reunir-nos amb el Palau de Congressos i vam dir, què? Diu, sí, la tornem a fer una altra vegada i vam decidir una data al febrer. Quan va començar tot, que semblava que era un refredat, que no passaria gaire lluny, que l'estiu ja estaria tot solucionat, doncs bueno, encara ho veiem així. Però ja quan vam veure que la cosa es començava a allargar, ho vam passar al març, ho vam passar a l'abril, ho vam passar al maig, ho vam passar al juny, i vaig dir, mira, si no es fa el juliol, jo què sé, ho faig l'any que ve. I mira, al final hem tingut sort i es fa el juliol.
Que al final no heu hagut de suspendre cap edició, no? Amb un canvi de data us ho heu pogut salvar, no?
Hem tingut molta sort. Vam ser quasi els últims de la pandèmia i serem quasi els primers de la postpandèmia.
Mm-hmm. En l'edició anterior vau comptar amb 7.000 assistents, que es diu ràpid, però déu-n'hi-do. Les restriccions d'aforament que hi ha ara mateix, que bé, van canviant, permetrien igual aquesta xifra o seran menys segur?
Pues mira, fins fa 2-3 setmanes teníem un aforament del 30%.
Mm.
En una setmana va canviar 50 i en una setmana van canviar 70. I estem molt contents perquè amb 30 ho veiem una mica justet, val? Amb 50 ja estàvem força contents, però amb 70 estem supercontents perquè, clar, el Palau de Congressos és molt i molt gran, vale? Mm. I, clar, és el que... No vol dir que només puguin passar el 70%, sinó que a l'hora només poden passar el 70% de la capacitat que tenen. I com el Palau té una capacitat, a la vegada, em sembla, de 5 o 6.000 persones, doncs no hi ha cap problema. I estem supercontents de que ja sigui el 70%. Però, bueno, igualment estem amb totes les el que té que haver de prevenció i tot això.
Mm-hmm. Sereu el primer saló, com deies, després de la pandèmia. No sé si creu que la gent vindrà especialment motivada per això, també.
Home, jo no sé si vindrà motivada. Jo crec que sí. Se nota amb la venda d'entrada anticipada. I a part que tothom ens ho diu, que tenen un monazo de deixons. Per exemple, ara ens ha passat. Ara estem fent a Tarragona unes un parell de setmanes d'així amb l'Ajuntament i amb la regidoria de comerç, hem estat fent una sèrie d'activitats amb cosplayers, amb grups d'esport, així, entre cometes, friki, com el Soft Combat o com el Quidditch, vale? I per exemple, jo els deia als nois, bueno, a la gent, escolta, que anem a fer això, vale? Vam contactar amb els de Star Wars, amb els de Warhammer i amb un grup de superheroïnes. I tots ens van dir, no, jo no només vull ir al matí, volem ser al matí i a la tarda ens volem vestir, i que passava molta calor, i dona igual. La gent tenia tant de mono de posar-se els trajes que van passar calor i van resistir com romano.
Home, clar, és que el cosplay també, que suposa una feina, no? Unes hores de fer-se doncs, sí. Aquest traje, que no el puguis ni arribar a estrenar, no? Sí, que és el que ha passat aquest any.
No, és brutal. Nosaltres molta gent ens ho dic, que és que tenen molt, molt, però molt mono. Clar, pensa que, per exemple, jo a la meva associació, Star Pro, hi ha gent que no es veu des de StarCo. És a dir, que poder fa acostumat a veure'ns cada cap de setmana quasi, quan, si no era el manga, era el còmic, si no era el còmic, el saló del cine, si no en alguna activitat, sí, o no sé què o quantos, estar un any, quasi un any i mig, sense veure la teva gent, sense veure, clar, seran retrobaments que, vamos,
serà molt emotiu. Molt, espero que ho graveu en vídeo.
Sí,
perquè serà, doncs, el més bonic, no?
Sí.
Si entrem a desgranar una mica els temes o el que hi haurà en aquest saló, comentàvem a l'inici, no?, que heu dedicat l'eix temàtic a Harry Potter. Per què va ser aquesta decisió?
Pues mira, perquè nosaltres aquest hivern, perquè nosaltres aquest hivern, a part de StarCo, perquè StarCo no només és a l'event, vale? Nosaltres ja hem fet una associació, vale? És una associació benèfica que ens dediquem a fer altres activitats i tot això, vale? I nosaltres havíem dit d'aquest hivern pues, fer una sèrie d'activitats a Tarragona, ¿vale? Pues una vegada al mes, pues, tallers de Harry Potter, tallers de no sé què, tallers de no sé quantos, ¿vale? Que hi hagués activitat i que la gent estigués més involucrada amb StarCo. Llavors, en tot el que va passar, ens va venir al cap com podem fer perquè la gent no s'adormi i s'oblidi d'StarCo. Llavors, cada 15 dies fèiem un sorteig. Vale? Parlàvem amb botigues o parlàvem amb marques de joguina o bueno, i fèiem un sorteig que en un principi van començar amb una samarreta i bueno, ja després els sortejos eren rotllo de, jo què sé, 1.000 euros, a lo millor amb material i coses d'aquestes. I el segon sorteig, me'n recordo, el primer sorteig va ser una samarreta de Mandalorian i el segon sorteig va ser dos Funkos de Harry Potter i va ser un èxit brutal.
Vam aconseguir...
Sí, no, vam aconseguir en dos dies, no sé si 700 persones, 700 seguidors nous a l'Instagram, gent participant, van participar com 2.000 o 3.000 persones i jo vaig dir, què passa aquí? Llavors vas començar una mica a interessar-me i com tenim molt bon rotllo amb els de Barcelona Cosplay, que són els de la Witch Market, els vaig dir, escolta, jo ja sabia que ells tenien molt d'èxit amb la Witch Market, perquè ells posen a les entrades i en menys de 24 hores estan venudes. I els vaig dir, Harry Potter tira tant? Diu, que si tira tant? Diu, Harry Potter és el nou Star Wars. Dic, no fotis. Dic, sí, vaig començar a estudiar, vaig començar a mirar-ho i sí, és algo brutal. De fet, quan la gent, jo vaig dir, vinga, va, apostem, perquè estàvem entre Harry Potter i Dragon Ball, ¿vale?
Home, jo crec que toca més o menys la mateixa generació, quasi. Potser Harry Potter pot ser un palet més joves, però sí.
Va quedar molt empatada i teníem que triar una. I vam dir, va, tirem cap a Harry Potter, comptem amb els de la Barcelona Witch Market, que ells no van poder fer la seva activitat l'any passat, doncs anem a treballar tots junts. I, hòstia, ha sigut un èxit brutal. A veure, no serà el 100% de tot el que tenim de l'event, perquè tenim moltíssimes coses, però sí que ocuparà una part important.
Comentaves, no?, aquesta col·laboració amb el Barcelona Witch Market. Abans de la pandèmia van tenir problemes per poder fer el seu esdeveniment per temes d'espai, doncs, una mica, doncs... Bé, no et sabria dir tots els detalls de la problemàtica, però que bé, que ja fa un parell d'anys que no es pot fer la fira tal com feien. No sé si això ha ajudat també de dir... Almenys tindrem un escenari, tindrem una excusa per poder fer el que fèiem.
Clar, és que nosaltres jo els hi vaig dir que, a veure, la filosofia d'StarCo és que tota la gent que participa a StarCo volem que es faci el seu event. És a dir, si jo te deixo una zona, doncs que aquesta zona sigui teva. Que tu estiguis a gust i sigui l'event de tothom, vale? No només el nostre event, sinó l'event doncs, de Stargate, de Star Wars, no sé què. Cada un té el seu espai. Jo llavors els vaig dir, mira, jo us puc deixar tot aquest espai. Feu el que vulgueu. I supercontents, clar. L'any passat no vam poder fer, aquest any suposo que sí que el podran fer, però bueno, jo què sé, saps? Estar dos anys sense fer un event, clar, vulguis o no, toca molt la moral. Llavors, quan els hi vam dir, a part que és que ja tenim una relació de fa temps i tenim molt, ja vam participar l'any passat amb nosaltres i tota la història, i vam connectar superbé. Jo els hi dono plena confiança perquè ells facin el que vulguin, i jo content. De fet, el que preparen serà molt bèstia.
De tot el que preparen, que hem vist que hi ha molta cosa, quina creus que serà el que és més atractiu, el que cridi més a l'atenció?
Home, jo crec que atractiu serà tot, no? Però, clar, però jo crec que l'estrella seran que portem a tres veus de doblatge molt reconegudes. Uh-huh. Portem a la Laura Pastor, que és la veu d'Hermione, uh-huh, vale? Quan ja es fa gran. Portem en José Luis Angulo, que és la veu de Voldemort, vale? Que també és la veu de Michael Knight, de Cotxe Fantàstic.
Uns quants anys després, no?
I després també portem en Masumi Mutsuda, vale? Que encara que tingui un nom japonès, perquè és de descendència japonesa, és un actor de doblatge que, a part de fer un personatge a Criatures Fantàstiques, o Criatures Màgiques, ara mateix no sé com es diu, també és la veu de Harry Potter i Kylo Ren en català. És un actor de doblatge de fa molt, molt, molt de temps. I llavors jo crec que això és... Bueno, és que poder això serà el que més cridarà, perquè clar, també la noia...
Sempre
la
agrada
Pastor,
molt el tema del doblatge, realment.
La Laura Pastor també és la veu de Karina, és la veu de... Ai, de Karina, perdona, de Sabrina... És la veu de la germana de Frozen. Mm-hmm. Bueno, té moltes... és una veu molt, 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 molt important. Però, bueno, després tenim en passe d'un documental superxulo que es diu Generación Potter. Tenim la presentació d'un llibre també d'aquest documental. Després hi ha un mercat màgic de 450 metres quadrats amb tot d'artesans i de tot. Que vull dir, de Harry Potter tindran... Mm-hmm.
Més enllà de Harry Potter, una altra de les joies de la corona d'aquesta quarta edició és una exposició de Transformers amb peces cedides. Per la comunitat de Transformers Spains. Què hi podrem veure i una mica com ha estat aquesta negociació per portar l'exposició a les Tarraco Wars?
Bueno, és que mira, tot ve per Folly Cosplay, vale? Que ja ens van... Bueno, segur que tots els oients coneixen la moto d'Akira de Folly Cosplay perquè ha estat a tots puestos.
Sí.
Llavors ells van venir l'any passat amb nosaltres i vam crear, amb en Miquel, vam crear una amistat brutal. I així parlant, em va dir, ostres, doncs mira, jo estic en una comunitat de Transformers i el primer que se'm va... Bueno, de fet, me'n recordo que ho vam parlar el dia, encara estàvem carregant un camió que era per portar material cap a Estàrraco l'any passat. És a dir, que encara no havíem acabat...
Si fa temps que s'està gestant,
L'Estàrraco i ja vam començar a parlar. I llavors, doncs és per això. Com es diu? L'exposició és de... Bueno, des que van començar els Transformers del 84, crec, fins ara... I també hi ha moltes peces cedides per Hasbro, després diorames fet per ells, també hi ha molta peça d'aquests que no es veuen mai, saps? És, per qui li agradi Transformers li agradarà molt, molt. Mm-hmm. L'expo aquesta.
I també hi haurà diorames de Star Wars i de Dragon Ball, suposo que els clàssics no poden faltar, no?
Sí, bueno, és que Star Wars, clar, nosaltres ja saps d'on venim.
Sí,
venim de Tarraco Wars, que era només de Star Wars, però sí, tindrem una petita exposició de maquetes de Star Wars i després, com ens vam quedar una mica amb les ganes de Dragon Ball, doncs, bueno, hem fet una exposició de Dragon Ball i uns quants diorames molt guapos fets per Folly Cosplay. Picant de l'estudio, mm-hmm, amb els diorames de Dragon Ball i això.
Star Trek, Stargate, Masters de l'Universo, Marvel, DC, tots aquests seran al Saló d'alguna manera. De quina manera hi seran? Com els heu pogut encabir?
A Stargate aquest any no poden venir, perquè estan una mica, bueno, com tenen gent així una mica grandeta i això, doncs estan una mica així amb el coronavirus i tota la història, però bueno, el portem a dins del cor perquè són molt amics també.
Molt
però,
marco,
per exemple,
sí.
Pues, a Star Wars estarem la gent d'Star Probs amb la seva tòmbola benèfica per recollir calés per les associacions que es presenten. Tindrem una secció de Predator, ¿vale? Tindrem gent vestida de Predators amb uns trajes espectaculars. També tindrem una gent de València que porten, que són marines coloniales de Alien, ¿vale? També hem dedicat un espai a Warhammer, amb cosplayers de Warhammer, bueno, i després hi ha cosplays de Marvel, de DC... una cosa nova que també tenim, que estrenem dues associacions que s'estrenen amb nosaltres, que són de Doctor Who.
Ah, això haurem d'apuntar-nos, sí. després parlarem per entrevistar-nos aquí al programa, perquè sí. Déu-n'hi-do, els fans de Doctor Who també són.
I de Masters de l'Universo els deixem un espai i llavors el que ells faran és una sèrie d'activitats dintre del nostre event. És com si fos un event petit dintre del nostre event. Hi haurà exposicions, vindran dibuixants, hi haurà xerrades, passaran pel·lícules, peces inimaginables de veure... Si el que li agradi Masters de l'Universo fliparan colors perquè veritablement les coses que portarem són brutals.
Per últim, preguntar-te, és imprescindible comprar l'entrada anticipada o també n'hi haurà a taquilla els dies del Saló?
A veure, com t'ho diria? Si ara dic que hi ha taquilla i s'acaben, poder la gent m'atirarà dels pèls. Però és que no sé, és que està haguent una venda anticipada brutal. Llavors, no ho sé, nosaltres tenim un límit i encara no hem arribat a aquest límit i sospito que no arribarem...
Més val que corrin.
Sospito que no arribarem a aquest límit, però hi ha molta gent que s'està donant pressa, això sí. I clar, taquilla sí, intentarem vendre, si queden sí.
Aprofitem per dir-li a l'audiència que gràcies a Star Rock Awards sortejarem 4 entrades individuals per anar a aquest certamen el 3-4 de juliol al Tàrraco Arena. Estigueu atents a les xarxes socials.
No, al Palau de Congressos.
Al Palau de Congressos de Tarragona. I estigueu atents a les xarxes socials perquè us explicarem què heu de fer per participar en aquest sorteig. Ivan Carrasco, moltes gràcies per explicar-nos com anirà aquest retorn i que sigui tot un èxit, que podeu arribar a superar aquesta 7.000 persones de l'edició anterior.
Això esperem.
Que vagi molt bé, adéu-siau.
Gràcies, fins ara, adéu.
Quimèric, el programa per als culturalment dispersos.
Quimèric, els festivals.
El Creep Show recupera part de la seva presencialitat en la seva 15a edició, després que l'anterior es fes íntegrament telemàtica arran de la pandèmia. El Festival Fantàstic de Badalona torna el 25, 26 i 27 de juny i el 2, 3 i 4 de juliol, amb les habituals projeccions al círcul i també amb altres actes culturals paral·lels, com concerts, taules rodones, presentacions de llibres i recitals de poesia. En parlem amb el seu director, Toni Benages. Benvingut al Quimèric, Toni.
Hola, moltes gràcies per trucar.
Com ha estat aquesta decisió de fer el festival en un format mixte? Vull dir, amb aquesta possibilitat de veure els curts des de casa, però també poder anar al círcul i amb activitats telemàtiques.
Bé, evidentment, arrel dels aconteixements pandèmics que hem patit tots, doncs l'any passat vam tenir-lo que fer-lo tot online, i aquest any teníem molts dubtes de com tenia que funcionar. Llavors, la idea és que es mantingués, igual que el vam fer l'any passat, però que es poguessin fer coses en directe. Però, com que no sabíem la quantitat ni les mesures de seguretat, etc., que hi haurien, doncs vam mantenir tota la programació online.
Sí, que no és com van fer Sitges, que algunes pel·lícules es veien només al cinema i altres només online, sinó que heu donat l'alternativa completa.
Sí, hem donat l'alternativa completa, menys, i ara dubtaré, perquè tinc els meus dubtes, jo crec que menys el que és la nit asiàtica, que la pel·lícula em sembla que només serà presencial. Si no m'equivoco, perquè tinc els meus dubtes, perquè tot això canvia cada dos segons i encara no ho tinc clar del tot. Però la programació de curtmetratges sí que es podrà veure tot online i és al revés, que sí, en aquest cas, que hi haurà un apartat que només, que es podrà veure presencial, però també es podrà veure online.
L'acollida, dedueixo doncs que l'acollida de l'any passat va ser bona?
Sí, realment va funcionar bé, vam estar molt contents de com va anar i bé, és un altre format que per un cantó paral·lelament no es descarta més endavant, ja que obres un ventall a gent que no pot assistir físicament i que també té l'opció de poder veure els curtmetratges, de poder veure les sessions. També pots fer xerrades amb gent que no està aquí. Tenim aquesta dualitat que hi ha punts que jo crec que es poden mantenir al llarg del temps.
Si li heu vist els avantatges, diguéssim, a la part telemàtica, no?
Sí, exacte. O sigui, per un cantó, evidentment, un festival, el nom ja ho diu, no? La paraula com a festival ja jo crec que ja ho resa tot, no? que és una festa, no? I una festa online és com una mica...
Poc festiva.
Poc festiva. Aleshores, el festival és una mica de comunió, de trobar-se gent, de totes aquestes coses. Però, al mateix temps, mantenir una versió molt més internacional, molt més oberta, internacional en el sentit de públic, no? De tenir unes sessions molt més obertes a gent que no es pot moure, no es pot desplaçar per distància, per què sigui, doncs creiem que és interessant.
Us preocupava que l'aforament del círcul quedés massa reduït com per fer rendible el certamen? Ho dic perquè, clar, és un espai bastant petit ja de per si, amb totes aquestes limitacions, que ara per sort és el 70%, però clar, quan us devíeu posar a fer el festival devia ser del 50%.
Sí, evidentment. O sigui, no només l'aforament, sinó els horaris. També teníem... les sessions també les hem ampliat una mica perquè també teníem molta por de l'hora del... Bueno, quan estàvem muntant tot això, evidentment, teníem toc de queda, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Clar, el festival es munta molt prèviament a quan es fa. Estem una mica reinventant a cada segon, no? És evident, però sí, teníem por de tot. Teníem por d'horaris, teníem por de que no es pogués ser. Per això sempre teníem aquesta bala a la recàmera de l'online, de tenir una cosa assegurada, de dir, no, a veure, el festival es farà sí o sí, i tot el que puguem fer presencial es farà presencial, però tenim aquesta opció online, que l'any passat la vam fer amb molta més premura i amb molta més pressió, i aquest any ja asseguràvem que el festival l'estaria i que funcionaria, passés el que passés.
Mm-hmm. El que sí que feu per primer cop és la venda d'entrada anticipada. Això pot ajudar a garantir el funcionament amb les restriccions que hi ha ara mateix? Vull dir, no sé si també hi haurà l'opció de comprar-la allà o només serà l'anticipada.
En principi serà l'anticipada. Per una qüestió de... I a veure, tot això, ja ho dic que cada setmana, ja ho sabem,
canvia.
Cada dilluns ens canvien la nostra vida, literalment, eh? O sigui, això funciona així, i ho sabem tots, que els divendres, els dijous, hi ha un spoiler, i els dilluns ens la canvien. Doncs, per una qüestió de mesures de seguretat, ho faríem tot anticipat, amb un marge concret, o sigui, hi haurà un marge, no sé si serà el mateix dia o el dia abans, però per una qüestió de que hi ha tot un mapa de lo que és el círcul, en aquest cas és una de les seves projeccions, que quan tu agafes una cadira o un grup de persones entre, ja no sé si són bombolles o són àtoms, agafen un grup de cadires, tenen que quedar uns espais buits entre aquells llocs. Per tant, tot això és molt més senzill muntar-ho telemàticament, i més que senzill és més segur de tenir-ho clar, muntar-ho telemàticament, perquè ja tens com un mapa que saps exactament on ha de seure aquella persona, etcètera, etcètera, mm-hmm. I les cadires que queden buides.
Aparquem la logística i parlem una mica del contingut d'aquesta 15a edició. L'eix temàtic és el queer. Per què? El queer és terrorífic?
No, al revés. la visió del queer és el trencament de les normes i l'acceptació de tothom, no? L'acceptar-nos cadascú com volem ser i com som, no? És una mica la llibertat, el concepte queer sexual, però seria ideològica, física, mental, de la diversitat. Mm-hmm. D'aquesta diversitat, que jo crec que a més estem en un moment bastant bèstia políticament, on hi ha un creixement de l'extrema dreta arreu, no? Aquí en tenim exemple, però ja portem temps a treballar tenint una dreta que no es deia extrema, però que segueix sent-ho. I aquesta eliminar les minories, la diferència, tot això és per nosaltres, jo crec que és un perill, i és un el fantàstic és al revés. El fantàstic ha d'obrir tot això. Nosaltres, a veure, és un festival de cinema de terror i fantàstic, no? I el fantàstic creiem que té una part positiva. Té una part positiva, i fins i tot el terror pot parlar de coses positives a través del terror, no? De futurs tan negatius com positius cap a això, cap a crear una opció de diversitat, de ser de llibertat i de lluitar contra els totalitarismes de qualsevol tipus, no?
El cartell el vas fer tu mateix, i després del Pandemonium de l'any passat el veiem com molt més optimista, no? No sé si creies que també tocava pensar en positiu després de l'any que portem.
Sí, a veure, els cartells normalment el Kitschok és un festival d'estiu, en el fons, no? En el fons hi ha superfície,
I
no?
I hem passat molta calor al círcul.
Sí, exacte, hi hem passat molta calor. I sempre tinc uns cartells bastant, dintre del que és el terror, bastant happies, no? De colors i tal, i el que va ser en ple amb el tema del confinament, doncs allà ens hem tornat més del que seria el concepte clàssic del terror, no? El vermell, el negre, fot-li foc. Però no, creiem que és un moment d'això, de buscar obrir-nos, de tornar a ser, no? I de tornar a les coloraines i de fer una samarreta rosa, evidentment.
Per què no?
No té que ser tan negre, no?
I tant. Al llarg del festival podrem veure 34 curtmetratges. Com ha estat aquesta tria? Perquè se n'han presentat 230.
Pues, bueno, com sempre, en aquest sentit, sempre el nivell és molt potent. I l'equip de selecció s'ho ha currat. Hi ha cada coses fora, evidentment, i també quedaran coses fora que ens sap greu de no projectar en pantalla gran, no? Perquè, clar, no es podran passar totes. Però la selecció, doncs, realment xula. Ens ha vingut gent de tot arreu, ja fa temps que el nivell de curtmetratges... tu has estat de jurat, ja saps de què va la cosa, no? És potent, tio. I hi ha de tot, o sigui, hi ha absolutament de tot. Hi ha un any que no hi ha una temàtica que pensava, no? Tot serà sobre pandèmia, tot serà sobre confinament. No,
era una
no,
de les
no,
pors,
no.
Sí.
Sí, i en absolut hi ha curs des de terror gòtic, a humor, a surrealisme, a queer, i hi ha un ventall molt obert i jo crec que molt potent en aquest sentit.
L'any passat el que sí que preveies és que hi hauria més curs d'animació, segurament pel context pandèmic. Ha estat així o no?
Doncs no, m'he equivocat completament. I hem tingut poqueta animació. Precisament hem tingut poqueta animació, la animació que tenim és molt potent, però jo em pensava que tindríem molts curs d'animació, allò que fas aquests baremos que després mira com el govern, no? O sigui, no, això ho obrirem demà. Doncs no obrim demà. Doncs igual, la veritat és que no hem tingut tanta animació com els altres anys, al revés. L'animació que hem tingut està molt bé, però sorprenentment hem tingut més ficció que animació.
Mm-hmm. I d'altra banda, parlar-te de l'activitat inaugural, no? Que sempre doncs, ja comença a ser una tradició, aquest concert més projecció que va a càrrec de l'Agustí Bosoms de nou. Aquest any la tria, qui l'ha fet? L'ha fet ell? L'heu fet vosaltres?
La tria ja estava feta. Això hauria d'haver estat l'any passat. Uh-huh. Hauria d'haver estat l'any passat, la versió de Joana d'Arc de Dreyer. Ja era el concepte que teníem amb el queer, que quina relació més mal vista que algú que s'enamora realment, o sigui, amb tots els sentits exiuts d'enamorament carnal i tot, de Déu Nostre Senyor, doncs hi acaba la foguera per culpa del sistema.
Doncs home, és una visió curiosa, no? Si més no, de la història, aquesta que planteges, no?
Bé, en el fons és així. O sigui, Joana d'Arc arriba un moment que això, ella té un amor real, no? I això la porta a la foguera, literalment. Per això, per el sistema. Doncs no, això, aquesta ja la teníem decidida de l'any passat. Aleshores la vam parar i a més ja estava amb el grup, amb l'equip que ho fan, que és l'Agustí Mussón, amb el grup Coure, que és un grup de metal, que la cosa serà bastant potent, perquè, o sigui, metal, Busom i Joana d'Arc, ja us dic que cuidadín.
Doncs ens haurem d'apuntar aquesta data, no? Que, si no m'equivoco, és el 2 de juliol, no?, en aquest cas.
Sí, és el divendres, el primer divendres de juliol, en el círcul, i apunteu-vos aquesta data, apunteu-vos a totes les dades del festival, perquè si no us la perdeu, perquè jo crec que flipareu bastant.
Pel que fa a activitats paral·leles, que deduïm per aquest calendari de dates, no?, de l'últim cap de setmana de juny i el primer de juliol, les activitats paral·leles mantenen l'essència d'anys anteriors, o sigui, molt variades, per tots els gustos, per totes les edats, una mica anant més enllà del que sol ser un festival de gènere fantàstic?
Sí, tindrem, de nou tindrem la poesia al cementiri, que fins últim moment no vam saber si la podríem fer o no, eh? Perquè clar, també per qüestió d'horaris, igualment no la farem tan tard com sempre, ara no et sabria dir l'hora, perquè és que encara vol variar, ja t'ho dic ara.
Sí, li diem als oients que estem fent aquesta entrevista molt sui generis, perquè els horaris doncs aniran apareixent, no?, les xarxes socials del Creepshow mica en mica, però per conèixer una mica, no?, el festival, sí, a grosso modo, i després ja mirarem el llibret i a veure quins horaris ens convenen més, no?
Exacte, que el tindreu, aquesta vegada no el tindreu físicament, el llibret, el tindreu
per internet, no?
PDF, a l'internet, i allà podreu trobar tots els horaris, perquè físicament no el fem per qüestions també de higiene, etcètera, etcètera, doncs no farem paper, serà digital. Doncs sí, repetim la nit de poesia, que sempre és un punt diferencial en aquest sentit, en el cementiri, que és una cosa bastant maca.
Sí,
i també tindrem les presentacions literàries de torn, que també el que són les presentacions literàries es faran en directe aquesta vegada, que fins a l'últim moment no sabíem si les podríem fer en directe o no, i es faran en directe. I després ja sí que tindrem taules rodones i xerrades, que seran més online, perquè també hem buscat més gent de fora, no?
Doncs bé, hem fet aquest repàs general del Creepshow. Els oients que ens estiguin escoltant doncs ja saben que poden anar al portal web del Creepshow i que s'apuntin aquestes dates, 25, 26, 27 de juny i 2, 3 i 4 de juliol. Moltes gràcies.
Deixa'm dir-te una coseta final, que és l'homenatge d'aquest any. Que l'homenatge d'aquest any, a veure, és un homenatge que volíem fer l'any passat, però l'homenatjat va morir el 2020.
Ostres.
Però hem decidit mantenir-lo, que és el gran autor de còmics Richard Corben, on passarem el seu primer curtmetratge que va fer en el 69 i el teaser d'una pel·li on ell estava col·laborant, que encara no està feta, que això es projectarà al círcul, i després tindrem una entrevista amb José Villarrubia, el seu colorista, bueno, un dels coloristes més importants del món del còmic, que la tindrem en directe, online en aquest cas, perquè ella està a Baltimore, i que parlarem de tota la trajectòria d'aquest gran dels còmics i gran del fantàstic i el terror.
Doncs perfecte, apuntat queda. Moltes gràcies, Toni Benages, per atendre'ns, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tu, un petó.
Adéu.
Adéu.
Des del Mont Anell fins a Trantor, passant per Barrallar i per Arrakis. Viatge amb Quimèric.
Les sèries del Fantàstic.
Sergi Castanyer, què tal?
Hola, què tal?
Benvingut a l'estudi, 15 mesos després!
Se'm fa molt raro ara mateix no estar davant de l'ordinador mirant-te dient, bueno, s'estarà escoltant o no?
No trobo faltar la webcam, vull dir que no...
Ah, perfecte, jo per mi, genial.
El que m'ha sorprès és que el dia que vulguis tornar haguem de fer una mena d'exercici de nostàlgia.
Sí, és una miqueta nostàlgica la secció d'avui, perquè parlem això d'una sèrie que ens porta als 90, però d'avui. que és allò, la nova versió de Sabrina. Tu te'n recordes de Sabrina?
Molt,
quan feia...
molt. I me'n recordo molt del doblatge del gat, que era Constantino Romero, amb les bromes actualitzades en el nostre context, no? Parlava del Fari, parlava de... No sé si la nova Sabrina deu estar tan currada, en aquest sentit.
Agafarem una miqueta de detalls del Salem, una selecció especial que he agafat per recordar-ho, però sí que és veritat que és una sèrie que tot i que... Tothom té a la ment això, el gat allà, polichinela ronyosa.
Boníssim.
I clar, hi ha una cosa molt seriosa d'aquesta sèrie. Doncs sí, és una sèrie que va tornar fa unes temporades a Netflix, que tothom... Bueno, de fet, la van presentar a Sitges, que va venir fins i tot la Sabrina aquesta, la Kiernan Shipka, que és la... diguem, la que feia de filla de Don Draper a Mad Men, que era una nena molt repel·lent ja, que deies, hòstia, doncs aquesta, doncs ara ja, amb 18 anys, doncs ja la tenim més crescudeta i té unes trames, doncs, una miqueta més obscures.
Em sap greu que no recuperin la Sabrina original amb 40 tacos.
Sí, jo és que, jo crec que un...
Seria divertit.
Clar, per mi aquesta sèrie és un plaer culpable. Que és allò que deia, sé que és molt dolenta, però jo la veia, jo crec que una vegada, aviam si feien referència a l'anterior, si posaven a la Melissa Johan Hart amb 40 tacos, fent el que sigui. Que és veritat que hem tingut que esperar al final de la sèrie perquè li fessin un homenatge a la sèrie clàssica.
I surt o no?
No surt ella, surten les ties i surt el Salem.
Ah, molt bé.
A més, té un paper com molt destacat en un episodi molt concret.
Ah, molt bé, molt bé. O sigui, així m'agrada que facin homenatge.
I aquí és veritat que han agafat un doblador, que no sé si és el mateix o s'assembla molt, però que agafa el to aquest jocoso de la sèrie dels 90.
I has començat dient, sé que és molt dolenta. A veure, és tan dolenta com podríem pensar o no? Perquè, clar, ens l'estàs recomanant, per tant, a veure...
Aviam, és que és això, és un plaer culpable. Jo sé que és molt dolenta, però és una sèrie que té un to com molt fosc que t'acaba atrapant. De fet, és que de què va? Doncs és això, doncs és la Sabrina, que és una noia mig bruixa, mig humana, roseta, molt mona, però també molt repel·lent, tot sigui dit, que arriba al seu 16è aniversari i té que decidir-se, o et queda en el món en el seu món dels mortals, o passa al món dels diables i de les bruixes.
Ah, home, jo ho tindria decididíssim, eh?
Home, jo agafaria el de les bruixes.
Ah, que jo també,
a més,
per quedar-se aquí, ja veus.
A més, és una sèrie que això, que hi ha vegades que dius, bueno, és que estan tots boníssims, tant ells com elles, és allò que dius, mare meva.
Tots són guapos, eh?
Tots són guapos, han agafat allà l'agència de models i han dit, mira, tu, cap aquí.
Però els bruixots o tots?
Tots, o sigui,
bruixots, que el món de les bruixes sigui tot...
Sí, tot.
I tot estupendo.
I a més, tot té a veure, el guió és que és molt dolent, perquè a més, tot té a veure amb la Sabrina, tot ella ho pot fer perquè ella és la millor. De fet, és la clàssica Mary Sue, allò de que dius. Mm-hmm. És la típica que
la salvarà el món ella sola amb ella el tallavis del bolso.
Exactament. Sí, és que és allò que dius, bueno, per qui agafaran una miqueta més de complexitat? No et preocupis. No, la complexitat és totalment nul·la.
Són capítols autoconclusius o no?
No són capítols autoconclusius. Tenen una trama molt simple, molt previsible, que veus que dius, bueno, anirà per aquí.
Com ens ho estàs pintant, Sergi? Que si és dolenta, que si la trama és molt simple, que si el guió... Ui.
El que passa és que té aquests tocs com de sèrie de terror que jo crec que la fan molt atractiva. Perquè és allò que dius, bueno, té una foscor, una densitat, hi ha molta sang...
En això es diferencia molt de la Sabrina original.
Sí, clar, perquè
aquella sang no en van veure.
No, clar, és que l'anterior era una sitcom que anaves allà, capítols autoconclusius, ja havia sigut potser una trama molt tal, però aquí doncs ja tens això, les típiques bruixes que es volen fer amb el món, però a més invoquen monstres que no tenen res de cartó o pedra.
O sigui, estan ben fets.
Estan ben fets. No és, allò, no és com el Salem d'allà.
Que es noti que han passat més de 20 anys, no? Entre una sèrie i l'altra, també.
Correcte. De fet, això, o sigui, tenen trames amb el diable, trames amb universos paral·lels...
Ah.
O sigui, que realment ells posen molta atenció en fer-te gaudir, perquè a més són els mateixos creadors de Riverdale, que també és una sèrie que molta gent, doncs, recomana, no l'he vist encara.
Jo tampoc, no, només d'oïdes.
I aquesta, doncs, està bé, perquè és això, és, diguem, que sí, que té el to aquest de pel·li de terror. A més, és, la fotografia és molt bona.
Bé, hem trobat una cosa bona però, a la sèrie.
Sí, a la sèrie que les trames a mi personalment em recorden massa a Crepúsculo.
Val.
I jo crec que...
Aquest tipus de bruixa modern, de, no?
Clar, perquè dius, bueno, està els mortals, que té el nòvio de tota la vida, que és el Harvey, que era el que vèiem. Però també a l'altre lloc té el Nick, que és el bruixot, que és mig diable, que està boníssim.
O sigui, després, que aquí tenim un triangle amorós, també,
Jo a vegades diria més que ja com és un quadrilàter a vegades, perquè ella comença... És que fins i tot els més nerds estan allà que dius, Déu-n'hi-do, va per ella, Sabrina, compte.
Li han posat ulleres i ja està, no? Ja és un nerd.
Sí, 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 perquè és el clàssic, no?, que a vegades juguen de, mira el nerd aquest, es treu les ulleres i diu, oh, mira,
oh,
és el
buen horro.
Oh, sí, sí.
Jo el que vull saber és per què han agafat el Sabrina de fa 20 i tants anys, no?, i l'han donat la volta en aquest sentit, perquè dius, si al final no tenen res a veure les dues sèries, vull dir, és per captar gent de la nostra edat, per captar nostàlgics, o perquè jo hi ha algun lloc la idea original de la noia de 16 anys que és bruixa i així volien aprofitar el personatge?
És que crec que el tema d'aquest canvi ve sobretot amb el tema del canvi de to als còmics, perquè pensa que la Sabrina originalment era un personatge secundari de Los Misterios de Archie.
Ah, això no ho sabia.
I clar, va agafar com molta popularitat i es va independitzar i va tenir les seves pròpies aventures. I ara amb Riverdale, que no deixa de ser Els Misterios d'Archie passats amb el context actual, van dir, doncs si hem tingut...
Però oficialment és així o no?
És oficial perquè a més el protagonista es diu Archie, o sigui, que realment es basa en els còmics.
Blanco i en botella.
Sí, sí, sí. I amb la Sabrina doncs van dir, doncs si hem tingut èxit, doncs amb l'Archie, amb la Sabrina, doncs també tindríem èxit. I és una sèrie, això, ha tingut 5 temporades, s'ha acabat.
Està tancada, ella?
Està tancada, sí, sí. I a més es va tancar, això, o sigui, amb un final que té el seu final, o sigui, que no és allò que diguin, mira, és que Netflix, que a vegades fa això de tallar caps i et deixarà la sèrie ja mig buida. Doncs no, aquí tenim una sèrie que podem gaudir d'un inici i d'un final.
Potser és que això de tallar caps només ho fan amb les sèries bones.
Sí, potser sí, perquè ha agafat ara fa 2 dies aquesta de Júpiter no sé què, que tenia molt bona pinta, però no...
També va quedar
temporada.
Així, no?
Una temporada, així, fora.
A quin públic creus que pot agradar més aquesta sèrie? Vull dir, a part de nosaltres, els nostàlgics que havíem vist la Sabrina original, no sé si algú que no tingui ni idea d'on ve la Sabrina li pot agradar igual, o fins i tot doncs, pot agradar a un altre públic diferent que no li agradaria la sitcom.
Clar, jo crec que... igual al públic que no li agradés la sitcom li costaria, però sí que és veritat que a gent jove, sobretot gent jove que busca el millor... temes per veure una miqueta més això, més darks que tal que et pot trobar. Sobretot això, jo diria adolescents. Aquesta franja de 14, 15, 16 anys, 17, que comença a fer-li gràcia això del fantàstic, això de les pel·lícules de terror, però tampoc es vol veure l'exorcista.
Tampoc no... Li acaba de fer una mica de por, no?, diguéssim, i diu
sí,
una cosa mig-mig.
Pels que es volen iniciar, jo crec que és una bona idea començar per aquesta sèrie.
I les 5 temporades, més o menys, són equiparables en quant a qualitat? Ja sé que m'has dit que la sèrie en si és dolenta, però no sé si en millora, en pitjora, o més o menys són iguals totes les temporades.
Jo diria que, per exemple, les dues primeres tenen un to així una miqueta més adult, perquè és allò de la pèrdua de la innocència i tal i qual...
Com ens trobaríem amb les primeres pel·lícules de Harry Potter, una
exactament,
mica?
Sí. I ja després, ja sobretot la quarta, cinquena, ja la sèrie ja és com molt redundant, va pels mateixos temes. Diu, bueno, no és el mateix que el que ha passat a la tercera, però gairebé, gairebé, sí, sí.
I diries que l'han allargat, llavors? O...
Jo crec que la quarta, sobretot la quarta, cinquena, és allò que sí, que potser... Han tingut bones idees perquè la 5a temporada, sobretot la final, són els elementales, que és allò dels els terrors més primitius dels sers humans, però crec que no l'acaben d'aprofitar. Coses com això, o sigui, el terror del vacío, o sigui, no sé, jo crec que és un terror molt de Lovecraft.
Això t'anava a dir, no?
I que realment allà aprofiten per fer altres coses que són interessants, però crec que l'execució li faltaria una mica per fer allò, per fer el tope.
Bé, doncs no sé si quan facin una reversió de la reversió la faran
podria
millor.
Ser, sí, sí.
Però escolta, al principi has comentat que li feien un homenatge al Salem.
Sí, de fet, en aquest capítol del 8, diguem que Salem és un antagonista. El Salem...
És dolent el Salem, no pot
sí,
ser?
Sí, i a més, o sigui, ens fa recordar amb aquella veu del doblador original que he fet això, uns petits talls que, si ens ho podem posar, doncs fem allò...
A veure, anem a recordar el Salem.
Al fin, compro el BBV.
El restaurante El Churrascazo ofrece una bandeja completa de lomos garantizada para satisfacer incluso a sus parientes más obesos. Vaya tela.
¿En Gandía aceptan animales?
Esta tía es más dura que Barón Rojo.
Si hay una emergencia, Salem ya sabe dónde llamar, ¿verdad?
¿Al Banco de España?
Si me das un beso, te diré que la vergüenza aparece en el libro mágico en el capítulo de Julio Iglesias y Rafael.
Me gusta. Me parezco a Camilo VI.
Admítelo, soy una estrella innata. Zelda, estoy listo para mi primer Goya.
Se acabó. Voy a ser como Antonio Banderas.
Una morcillita de Burgos...
¡Uy! Tengo que dejar de comer tantas morcillas.
Exacto. Y por eso te aviso de que estoy a punto de cantar ¡Soy minero!
Yo no maldigo mi suerte porque gato nací. Y aunque me ronde la muerte, no me da miedo morir. ¡Ay, que solo estoy, Dios mío!
Lo quedaría ahora por un buen potaje gallego.
¿Y por qué no le he enviado los polvorones como hago siempre?
Vale, Tucson, Chattanooga, Gandía, donde sea. Vale, se me ha ido la olla.
Salinava molt l'olla al Salem.
No recordava això de les morcilles, eh?
Sí.
Recordava el tema castizo del Fari, però no havia anat tan enllà,
clar, és que parlaven de Gandía, parlaven de coses de les morcilles de Burgos, o sigui que realment era un doblatge molt boig. Algun dia sí que tindrem que recuperar i fer allò, aquests doblatges bojos dels 90. Perquè hi havia unes quantes sèries que tenien aquest
sí,
problema.
Sí, però ara ja tenim molts prejudicis. Ja. Jo crec que sí. Certes coses d'aquelles sèries no tornaran.
Ja, però en canvi les recordes i et fa molta gràcia.
Home, sí.
A mi almenys em fa molta gràcia.
Sí que fa gràcia. Sempre m'he quedat amb la intriga de què devia dir en anglès, això ja. Sí. El de la sèrie nova
sí.
També és de cartó pedra o no?
És de cartó pedra. Per això fa molta gràcia veure...
El recuperen igual, no?
Igual.
Bé, és que això ja m'ha resolt el dubte principal que tenia de la sèrie. Ja em quedo tranquil·la. Gràcies, Sergi, per acostar-nos a aquesta última recomanació de les sèries del Fantàstic d'aquesta cinquena edició.
Ja veurem.
Recuperarem a la sisena si estem tots vius i tots bé i tots feliços.
Esperem que sí.
I que segueixin fent sèries del Fantàstic.
Clar que sí, això sempre, sí, sí.
Que vagi molt bé. Bon
Vinga,
estiu.
Igualment.
Adéu.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric.
Fantàstic pels joves.
I després de parlar de sèries més o menys juvenils com és aquest Sabrina, és moment de parlar de literatura per joves, però literatura de qualitat, amb la Carme Ferrer, la Sarai Carrasco. Benvingudes al Quimèric.
Hola.
Ara feia uns quants dies que no parlàvem des del llibre d'aquella senyora asseguda en una cadira.
Fantasma!
Però... L'altre dia doncs, vam parlar d'un llibre d'un japonès i aquest cop repetim, no?, perquè ens recomaneu un llibre de l'Ishiguro, no?
Sí, però clar, l'Ishiguro és subditor britànic des del 1982.
Sí, ja no és tan japonès com el senyor de l'altra vegada.
Clar, és menys, perquè ell porta vivint al Regne Unit des dels 6 anys.
Ah, llavors ja... Encara que tingui nom i cara d'oriental, no ho és.
Exacte. Sí que va néixer a Nagasaki el 1954, però des del 1960 amb els seus pares ja se'n va anar a viure a Gran Bretanya.
Mm-hmm. Un autor que doncs, ha estat molt, molt nombrat no, últimament amb aquest Premi Nobel no, que va guanyar.
Va guanyar el 2017 aquest Premi Nobel de Literatura i aquesta és la primera novel·la que escriu des d'aleshores.
que la novel·la per la que va guanyar el Nobel, la de No em deixis mai, té un nivellón. A veure, què tal és aquest Clara i el sol?
A veure...
És molt diferent o no?
El senyor Ishiguro pertany a la mateixa generació que el Julian Barnes o Liam McEwan, i comparteixen que tant Londres com el present se'ls ha quedat molt curt.
Mm-hmm.
Llavors fan aquesta cosa que és anar amunt i avall en la línia temporal i explicar-nos coses que no són tant del moment de l'època que expliquen, sinó de les emocions dels seus protagonistes.
Mm-hmm.
I en el cas de la Clara i el Sol, que la Clara és la narradora, perquè està narrada en primera persona, val? La novel·la, no ens situa en cap època, però tots els lectors i lectores pensem que és el futur.
El futur
no és
que pot ser un futur no gaire llunyà.
No, ni desitjable. No és un futur.
una distopia que tant de bo no arribi, no?
Però arribarà.
Ostres, ho teniu molt clar, eh? A veure, què passa en aquest futur que... No sé si és important, el context en què passa la història o no.
És que no sabem ni on es situa, perquè no diu tampoc el nom de cap ciutat.
Ni quan
passa. Però sí que sabem que els nens, nenes ja no van al col·le, que els nens, nenes estan millorats, o sigui, de forma...
Genèticament.
O sigui, tenen una millora insertada, vale?
I el que no la té, doncs diguem-ne que no té gaires possibilitats de futur.
No pot accedir a... Normalment no pot accedir a universitats, no pot... Per tant, és com una mena de marca la classe social a la qual pertanys poder millorar el teu fill o no poder-lo millorar.
Mm-hmm.
I la família que decideix no millorar-lo, perquè no totes les millores representen una millora realment, i a vegades surten una mica... ranes als experiments d'aquests, doncs el que decideix no millorar el seu fill o filla pot ser que es converteixi en un pària entre els seus veïns.
Mm-hmm. I dedueixo que la Clara és una de les noies no millorades?
No. És no? Una mainadera.
Ah.
Però és una mainadera una miqueta especial.
Perquè no és humana.
Ah. És un robot o...? Sí.
Sí, és
un robot.
És una acompanyant, diguem, de... una nena millorada.
Ah. Home, ja aquest punt de partida, si exceptuem el robot, ja fa pensar una mica en el nom de Shismayan, no? En temes de genètica, no? De la ciència i el cos, no? Podríem dir, però no vull avançar molt per si hi ha algú que no hagi llegit el nom de Shismayan. I ficar-hi un robot ja és com anar un pas més enllà, no? I potser per parlar de sentiments, no? Precisament.
És un robot, però és molt observadora.
Mm-hmm.
És un, per ser un robot, i de la tipologia de robot que és molt especial, perquè té una sèrie de característiques que la resta de la seva gamma, diguem-ne, no tenen. I la característica principal és, com diu la Carme, que és molt observadora. I d'aquesta observació, doncs, treu moltes conclusions ella sola sense haver de preguntar.
I llavors ella, doncs, serà clau perquè nosaltres descobrim... com és aquest context i com són aquests nens millorats?
El que veurem és que la Clara no jutja, vale? no jutja, o sigui, observa, dedueix, intenta fer la seva feina d'acompanyar a la Yossi, que és la nena per la qual ha sigut treta de la botiga. Mm-hmm. És que no sé com dir-ho, no?
Entre cometes comprada, no?
Comprada, sí.
Sí, però... com qui es compra un electrodomèstic.
Sí. De fet, bueno, tota la primera part de la novel·la és l'estada de la Clara a la botiga i els diferents llocs de la botiga on la posen per vendre-la, no? O sigui, l'aparador és un lloc especial. A més, aquests robots es carreguen amb l'energia solar, d'aquí el títol.
Ah, per ella, t'anava a preguntar, de què tenia a veure el sol amb tot això.
Per ella el sol és el seu déu, el necessita per tot i parla amb el sol i intenta protegir el sol perquè mai no falti, sempre es pugui veure, i el considera el responsable de la millora també dels humans. Bueno, És molt tendre, la novel·la.
Tendre en el bon sentit o també plorarem com a l'anterior i ens indignarem i ens enfadarem amb aquest senyor per explicar-nos coses que ens deixin ferida?
Amb l'Ishiguro jo crec que no et pots enfadar mai perquè té una forma d'explicar les coses que t'arriben molt endins. El que sí que quan arribes al final dius... Ai!
Oh! Oh. Ja dice ai, jo digo oh!
Sí. Mutamia, mutamia.
Jo de fet vaig entrar molt bé a Clara i el Sol, tot i que a mi a primeres les històries amb robots de pel mig no m'acaben d'enganxar, però perquè era l'Ishiguro i jo venia de llegir feia no gaire el seu anterior, el del gegant enterrat, i amb la Clara em va passar exactament el mateix. Quan et poses a llegir-lo és que no vols parar i vas avançant a veure què t'explica i com t'ho explica. I vas veient com si fos una pel·lícula, bueno, en diapositives, el que t'està explicant. I això, quan arribes al final dius... Ui!
Una barreja entre el que dic jo i el que diu ella.
Clar, no sé si també doncs, si es recrea amb algunes escenes, no?, que semblen costumbristes però que no ho són,
sí,
no?
Sí,
que és aquest joc, no?, que té aquest autor i que li dona molta força perquè t'està explicant una cosa que hauria de ser completament normal i no ho és, no? I ho hem d'acceptar com a lectors, no?, que allò és la normalitat.
De fet, la Sarai deia avui, fem la Clara i el Sol perquè és l'última, però el gegant enterrat també és una bona novel·la pel Quimeri.
Bueno, la podem recuperar temporada que ve, cap problema. Això de repetir autors no és problema. Però per què creieu que La Clara i el Sol és una novel·la juvenil? Vull dir, es cataloga com a tal o vosaltres creieu que...
No, està catalogada com a novel·la adulta perquè és l'Ishiguro. Llavors, hi ha autors que costen molt
de sortir d'allà.
De treure'ls del prestatge on es van col·locar quan van fer la primera gran novel·la. Llavors, clar, l'Ishiguro ve d'escriure... No ha escrit gaire, són 8 novel·les realment les que ha escrit des de l'any 82. El que passa que després ha fet contes i és lletrista de cançons i és guionista. Vull dir,
lletrista de cançons, això no ho sabia,
sí.
Eh?
Ah, doncs pues busca, perquè és un gran lletrista i hi ha grups que tenen les seves cançons.
Ostres.
Grups famosos.
M'has deixat parada ara.
Ah. Llavors, a l'Ishiguro el que té és que escriu una novel·la amb calma xitxa durant molts anys i treu una cada molt, però que en aquest cas, jo crec que, clar, com que la novel·la seva, aquella de Los restos del dia, lo que queda del dia, perquè en funció de l'edició la van anomenar d'una manera o una altra, que va anar al cinema, vale, fa molts anys, amb la Emma Thompson també, com a una de les dues protagonistes, des d'aleshores, l'Ishiguro costarà molt de treure'l de la prestatgeria adulta. Però la Yoshi és una nena que està en edat de passar a l'institut. L'altre protagonista, el Rick, també és de la seva edat. Estan en un moment que han de decidir a quina universitat van. No sé, jo crec que està explicant la vida de la Yoshi realment. O sigui, no t'està explicant. Està explicant aquell moment tan peculiar i puntual adolescent de la Yoshi i de la seva relació amb la seva mare i de l'altra germana que ja no hi és.
I tot i que la Clara és un robot, té una ingenuïtat i una forma d'evolucionar que és tan entranyable que realment...
És com si parlessis amb una nena.
Amb una nena que està també fent la transició cap a l'adolescència.
O sigui que s'acompanyen, no? La Clara i la Yoshi es van acompanyant.
Sí, molt.
Han de créixer. De fet, la Clara... Gràcies. Sí, la Clara acompanya la Yoshi, el Rick acompanya la Clara.
I el Rick, sí, qui és, ama, ara?
El Rick és un veí no millorat. És un veí no millorat.
Un marginat, eh?
I és el que acompanyarà la Clara.
Molt bé. Doncs jo crec que és moment de no explicar res més, no?
No, ja està.
Apuntar-nos de nou a aquesta novel·la, no?, aquest Clara i el Sol de l'Ishiguro, perquè sempre que ens expliqueu un llibre sempre ens genereu una necessitat i això ja ens passa als que estem fent el Quimèric i els hi passa molts oients, com ens consta. O sigui que ens apuntem de cara a l'estiu i ens retrobem de cara al setembre. Moltes gràcies, Carme Ferrer, Sarai Carrasco, per aquesta Fantàstic pels joves.
Molt bon estiu, Karen.
Igualment.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, el penúltim d'aquesta cinquena temporada. Tornem la setmana que ve parlant de festivals de l'estiu que en són un bon grapat, com el Fantos Freak, l'Infest, el nou Overlock, el Celsius i un llarg, etc. No us ho perdeu, adeu-siau!
Gamers, trequis, padawans i jedis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers. Gamers, trequis, padawans i jedis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers. Tots ens trobem a Quimèric.